Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia pràcticament d'estiu. Sol i temperatura màxima que fregarà els 29 graus a l'interior del Baix Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Avui dilluns 4 de maig de 2020, el dia que comença la fase intensa de la fase 0 de la desescalada per la crisi del coronavirus, que implica la reobertura de negocis, tant de bo, ho hem de veure això i estarem molt pendents durant el dia, i que implica també doncs, seguir amb el que haguem pogut fer des de dissabte, sortir a passejar, sortir a fer exercici. Com que és molt important tenir clares quines són les normes, perquè aquest cap de setmana personalment he vist moltes persones que no ho tenien clar, doncs farem un repàs en aquesta portada i després ja també hi anirem insistint, perquè és molt important, no perquè siguin normes, sinó perquè encara el coronavirus està present en tots nosaltres, no en tots nosaltres, sinó en l'ambient. Per tant, s'han de seguir moltíssimes mesures de precaució per evitar un rebrot, perquè ara que tornéssim a quedar-nos tots tancats amb pany i forrellat a casa, doncs ens faria molta ràbia. Per tant, si des de dissabte esteu sortint a passejar o esteu sortint a fer exercici, que sapigueu que ho heu de fer. A passejar podeu sortir amb persones amb qui conviviu, però com a màxim dues persones alhora. I a exercici heu d'anar sols. D'acord? Si aneu a passejar, heu de sortir a un quilòmetre a la rodona de casa vostra. Si aneu a córrer, sols, córrer bicicleta, caminar ràpid com Rajoy, sols, en tot el terme municipal. I si viviu en municipis del Baix Empordà de més de 5.000 habitants, que aquí a casa nostra són uns 5 municipis, la resta són més petits, teniu unes franges reservades que són de 6 del matí fins a les 10 del matí i de 8 del vespre a 11 de la nit. La resta està reservat per persones grans, per persones o per famílies que tinguin fills a càrrec i que hagin de sortir a passejar. A la resta de municipis no hi ha franges horàries, però sí que s'aplica el fet que no poden sortir més de dues persones juntes i només dues persones per passejar. Esport individual, sobretot molt important, no es pot fer esport acompanyat. Això sembla que molts no ho tenen clar. I quina és la novetat avui? Doncs que avui obren molts comerços, obren restaurants, obren bars, però per fer menjar per emportar. Repassem aviam, pel que fa als comerços. Poden obrir tota mena de comerços que tinguin menys de 400 metres de superfície, tant sigui botigues o serveis, per exemple, perruqueries, però cal donar cita prèvia. Es podran recollir els productes comprats prèviament per telèfon o per internet. Haurà d'haver gel hidroalcohòlic a l'entrada. Només hi podrà haver un client per cada treballador a la botiga. Si les botigues són autoservei, el client no podrà anar a buscar els productes, sinó que els hi portaran. No pots anar per les estanteries i agafar-les. S'han de fer servir en provadors. Si s'han de fer servir en provadors, caldrà desinfectar-los després de cada ús. Hi haurà un horari preferent per la gent gran, que seran les franges en què poden sortir al carrer, de 10 a 12 i de 7 a 8. S'haurà de netejar i desinfectar dos cops al dia i la roba dels treballadors caldrà rentar-la al dia, cada dia entre 60 i 90 graus de temperatures. Aquestes normes no s'apliquen als comerços que sí que han estat oberts durant tot l'estat d'alarma, perquè si vas a un supermercat i no pots fer autoservei, doncs tenim un problema. Veurem quants municipis, quants comerços estan preparats per aplicar totes aquestes mesures i tenen facilitat. Això és una de les notícies que demà haurem d'estar molt pendents i explicar-vos per veure què és el que ha estat passant durant tot el dia d'avui. I pel que fa al menjar preparat, restaurants i bars poden tornar a obrir, però no pots menjar al local, sinó que s'haurà de fer la comanda prèvia per telèfon o per internet, caldrà fer cita prèvia i només podrà haver un client a l'interior del restaurant per cada treballador. Llavors vas al restaurant, reculls el menjar i te l'emportes. Això aquesta setmana. Si tot va bé, i podem passar dilluns que ve a la fase 1, que és possible que hi puguem passar, a partir de llavors els restaurants ja podran tenir servir menjar a la terrassa amb una ocupació del 50%. O sigui, la quantitat de terrassa que tenien fins abans de l'estat d'alarma, doncs la tallen per la meitat, i aquella és la terrassa que podran donar. Veurem quants restaurants també estan preparats per suplir això, sobretot tenint en compte aquí a casa nostra que els principal o una part important de la clientela, que són persones d'altres províncies, doncs no poden venir a menjar, ni als hotels, que també podrien obrir a partir de la setmana que ve. Molt pendents de tot això, avui al Supermatí parlarem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, per parlar de les últimes dades. Sembla que hi ha un estancament dels nous casos, amb ella ho analitzarem, i també analitzarem tot aquest procés de desescalada. A les 8 i 5 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Això sí, un dia més, tenim dues morts a la residència de Palafrugell Gent Gran per culpa del coronavirus respecte a l'últim dia que teníem dades, que era dijous. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns, quin és l'últim balanç que ha fet el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà?
En total hi han mort 29 persones des que va començar el brot. La bona notícia és que creix el nombre d'altes. Ja hi ha 19 residents que han superat la malaltia. Des de l'altra residència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà hi ha bones notícies també. Hi ha dos residents a Palamós Gent Gran que estaven pendents de resultats i que han donat negatiu.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Municipis del Baix Empordà estudien ampliar les terrasses pel desconfinament pel coronavirus.
Tot i que aquesta reobertura està regida per les mesures decretades per les administracions superiors, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí és un dels que ha decidit donar les màximes facilitats perquè els establiments puguin fer les adaptacions de seguretat i d'aforament necessàries. El consistori facilitarà, sempre que sigui possible, l'ampliació sense cost de les terrasses per tal d'atenuar la limitació d'aforament que establirà l'Estat.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La CUP descarta votar a favor d'una moció de censura contra Miquel Batlló, que és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni.
El passat dijous, el Punt Avui i el Diari de Girona explicaven que l'oposició estava negociant una moció de censura que portaria Jordi Soler novament a l'alcaldia. Les informacions apuntaven a un vot favorable o una possible abstenció de la CUP. Els copaires van voler desmentir que votessin a favor en cas que aquesta moció es produeixi. Unes negociacions, per cert, que tal com ha pogut conèixer aquesta redacció, existeixen, però són molt complicats.
Mentre serà el govern calongí, format per Esquerra i Avancem, portarà al proper ple un pla de xoc, segons han anunciat, de moment han anunciat 900.000 euros per combatre la crisi econòmica i social de la Covid-19.
Aquestes accions que s'estan acabant de definir en un document són prestacions a les famílies més vulnerables, ajuts directes a comerciants i autònoms locals, la contractació d'un dinamitzador comerciant o bonificacions de taxes per al sector de la restauració. Ho volen finançar amb el superàvit que poden usar i els diners d'aquelles activitats que han hagut de suspendre.
Veurem quan aquestes mesures, de moment això és un anunci que van fer en un comunicat, veurem quan aquestes mesures es puguin plasmar en fets reals. A Santa Cristina d'Aro, diverses famílies participen en un estudi del Ministeri de Sanitat.
Han estat seleccionades per participar en l'estudi de zero prevalences, que té per finalitat saber quin percentatge poblacional ha desenvolupat anticossos de la gent causant de la pandèmia.
I a Santa Cristina d'Aro, 14 jaciments del municipi s'han declarat bé d'interès cultural, bé cultural d'interès local.
Aquests jaciments són l'Església Paleocristiana Vella, el poblat Iberplana Basarda i uns altres 12 jaciments megalítics. Santa Cristina té dos jaciments protegits a escala nacional, la Cova d'Andaina i el Castell de Solius.
I això que us explicàvem aquest cap de setmana. S'han publicat imatges històriques i un vídeo sobre la Fira de la Quaresma de la Bisbal.
Enguany s'havia de celebrar la 30a edició de la Fira Mercat al carrer de la Bisbal d'Empordà i, com tants d'altres esdeveniments, va haver de ser suspesa per la situació actual d'estat d'alarma de la Covid-19. Per tal de recordar un bon grapat d'edicions passades, Xevi Codolà va cedir un vídeo resum dels 20 primers anys que es van celebrar, de l'any 91 al 2009.
I ha arrencat el cicle de documentals en línia Bisbalenques en pantalla.
L'actual situació d'estat d'alarma pel risc de propagació de la Covid-19 va comportar la suspensió de la que enguany havia de ser la tercera mostra de films de dones que se celebra bienalment des del 2016 pel grup de dones de la Bisbal. Vistes les circumstàncies, enguany l'associació feminista va optar per reinventar la proposta i així es presenta el cicle de documentals gratuït i en línia Bisbalenques en pantalla.
Alba Legida, bon dia.
Bon dia.
La xifra de morts per coronavirus a Espanya baixa a 164 en les últimes 24 hores, un centenar menys que ahir.
En paral·lel, el nombre de nous contagis per la Covid-19 també cauen per sota del miler, mentre que el nombre de curats en un dia és de 1.654.
A Catalunya també hi ha bones xifres. Els pacients a l'UCI amb Covid-19 baixen de 600 en un dia amb 143 contagis, segons el recompte de la Generalitat. El govern espanyol anuncia que mobilitzarà immediatament 6.000 milions d'euros pel fons de les autonomies. L'Estat pagarà els fons de recuperació en tres trams, un primer aviat i la resta durant el segon semestre.
La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha explicat que els diners es destinaran a despesa sanitària, polítiques socials i a pal·liar la reducció d'ingressos.
Els comerços hauran d'oferir gel desinfectant i només poden entrar una persona als provadors de roba. Això és el que us explicàvem abans i que ara també expliquem amb l'Alba.
Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s'han provat, l'establiment aplicarà mesures perquè s'higienitzi la peça abans que l'aprovi un altre client. Per altra banda, els mostradors i mampares ajudaran a garantir l'atenció individualitzada en el sector de la restauració i hostaleria.
Això teòricament, aviam si després s'acaba aplicant. Please stay home. Divendres es va estrenar la primera versió d'estudi d'una de les cançons dels fenòmens d'aquesta quarantena. Ja la podeu escoltar a Ràdio Capital, l'heu estat escoltant aquest cap de setmana. Estem parlant dels Stay Homes, que van presentar Stay Home com a primera peça de sota el paraigües de la seva discogràfica Sony Music. Avui és la cançó del dia. Please stay home, if you need it, go to Mercadona. Go to Mercadona. If you live in Barcelona, there's no telepaper. In Arizona. Però estem bé, si ens hem de veure ens saludem de lluny. Estem bé, d'aquí nou mesos hi haurà un baby boom. Estem bé, dos setmanes sense sortir al carrer. Qui tampoc no surt al carrer, imagino, és l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com estàs?
Bé, Dani, ets dels que fa canvi de roba o...
Jo, mira,
o bueno... tot l'any el mateix?
No, jo faig canvi de... No... Aviam, faig canvi de roba, però la roba de màniga curta ocupa molt temps al meu armari. Vull dir, jo la intento mantenir sempre. I ara ja vaig en pijama allò... Aquest cap de setmana he abandonat el pijama de màniga llarga. He dit, adéu, ja no puc més, per
ja
favor.
Sí, sí.
Encara teníem el forro polar al llit, fora també. I ara, mira, que ens doni l'aire. Perquè farà molta calor, no, avui?
Sí, així és. De fet, per això t'ho preguntava, perquè qui no hagi fet el canvi de roba abans s'ha vist obligat aquest cap de setmana, sí. Perquè hem arribat a 27 graus de màxima a la Bisbal, 26 de màxima a Torroella de Montgrí, amb un ambient molt suau, i avui continuem parlant d'un domini de l'ambient assolellat. Alguns núvols prims, més decoratius que altra cosa, i ambient molt càlid, fins i tot calorós en punts de l'interior de la comarca, on la temperatura pot fregar els 29 graus. A la costa les màximes seran una mica més suaus, cap als 25 graus de màxima. També tindrem una mica de vent de component sud, garbí entre feble i moderat, a partir de migdia i durant la tarda. I és que pels propers dies seguim parlant d'aquest ambient càlid i, en general, assolellat.
Molt bé, doncs Albert, que vagi bé. Parlem al final del programa.
Fins ara, Dani.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
quart de nou tocat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un dia més hem d'explicar aquí al Baix Empordà dues morts més a la residència Palafrugell Gent Gran per culpa del coronavirus respecte a l'últim dia que teníem dades, que era dijous. En total hi han mort 29 persones des que va començar el brot. La bona notícia és que creix el nombre d'altes. Ja hi ha 19 residents que han superat la malaltia.
Sí, i a més, des de l'altra residència del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà també hi ha bones notícies, i és que hi havia dos residents a Palamós Gent Gran pendents de resultats que han donat negatiu. A tota la comarca s'han diagnosticat, des que va començar l'alerta sanitària, 466 persones amb Covid-19, i aquesta xifra, doncs, suposa un augment de 8 persones en 3 dies.
Quants pacients hi ha ingressats a Palamós, Eugènia?
A l'Hospital de Palamós hi ha 16 pacients ingressats amb la malaltia, un més que dijous, i 6 pendents de resultats, que són 5 menys que dijous. S'ha donat l'alta a domicili a un total de 110 persones. I pel que fa als treballadors sanitaris, també millora la situació global. Si dijous hi havia 49 professionals infectats i 20 pendents de resultats, ara n'hi ha 41 amb coronavirus i només 2 aïllats.
I, com sempre, tenim al Supermatí l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, perquè ens tradueixi aquestes xifres. Senyora Rivera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs això, tenim un petit augment aquesta setmana de persones ingressades, o sigui, de persones amb la malaltia confirmada. També, això sí, hi ha hagut un descens dels ingressos. Què significa aquesta situació? Anem bé?
Sembla que sí, però ja us ho dic, sempre m'ho dic amb la boca molt petita, perquè aquest descens va molt més lent del que ens agradaria que anés. Llavors, és veritat que, per exemple, i ho dic amb la boca també molt petita, ahir va ser el primer dia que no vam sumar cap cas positiu, és a dir, que no vam detectar ningú, però us dic que ho dic amb la boca molt petita perquè això no vol dir que no hi hagi ningú al Baix Empordà que s'hagi infectat de coronavirus, que ja hem dit moltes vegades, que no hem... La gent que està a casa, que es troba regular, que no es troba massa bé, com un encostipat, pot ser que tingui coronavirus i no l'estem diagnosticant. Per tant, ahir ni a l'hospital ni als centres nostres es va detectar cap pacient amb coronavirus. És la primera vegada que ens passa des de que va començar tot. Llavors, bueno, ja comença a notar una mica de llum al final del túnel, però va molt lentament.
També això té relació amb el número de testos disponibles.
Exacte.
Ara mateix en tenim de disponibles? Vull dir, si calgués identificar algú amb coronavirus, es pot.
Sí. El que no podem fer és fer-ho a la població massivament, que és el que en un principi s'havia dit, que molt al començament el Ministeri va dir que ho faria tothom. Això nosaltres ara ningú pot fer, d'agafar i carrer per carrer anar fent la prova a la PCR a tothom per saber si realment la tenen o no la tenen. Però nosaltres no tenim cap problema a fer les proves a la gent que ve urgències en clínica i la placa o l'analítica apunten a cap a un possible Covid.
Avui comencem seguim amb la fase 0 d'aquesta desescalada, però avui hi ha nous passos en aquesta reobertura de la normalitat. Si això impliqués possibles rebrots, som capaços de fer-hi front?
L'única diferència que hi ha entre quan vam començar i ara és el cansament del personal. És a dir, tenim professionals molt cansats. Llavors, una embestida com la que vam tenir mitjans de març, que la gent va canviar absolut i molt bé a l'horari, 12 hores, els torns de treball eren molt més poder estressants físicament tant mentalment, jo crec que això ara no ho aguantaríem igual. Llavors, nosaltres ja fa dies que avisem, ojo, que tenim a la gent cansada, que fa molts dies que dura això, que la gent descansa poc perquè mentalment, o sigui, sí que van cap a casa i descansen les hores que han de descansar, però mentalment és un tema que costa desenganxar-se de l'hospital quan no hi ets. Llavors, ja fa dies que avisem al CatSalut que el desconfinament s'ha de fer amb molta precaució, i sembla que s'està fent bé perquè no hem notat cap rebrot, perquè la gent està molt cansada i no aguantaríem una embestida com la de mitjans de març.
Ara el que cal veure és realment si amb l'augment de temperatures, explicàvem que avui hi haurà unes temperatures de rècord, no sé si de rècord, però altíssimes, aviam si això disminueix la transmissió, que sembla que algun estudi apunta que sí, però no del tot. Creus que la població està prou conscienciada dels riscos que tenim perquè es donen petites finestres de llibertat? però al final el risc segueix allà.
Home, jo crec que a tots ens ha tocat més a la vora o més lluny algun familiar, algun amic, algun conegut que ha patit el coronavirus, i la gent és conscient del que es pateix quan tens el coronavirus, pacients que han estat ingressats, inclús pacients coneguts que han estat ingressats, inclús intubats. Llavors, és veritat també que al conèixer la situació i al ser conscient de la gravetat de la situació, a vegades, amb tots els dies que fa que està tancat a casa, psicològicament que necessita sortir, poder pot semblar que no siguem conscients del que realment és. Però jo crec que la gent és conscient de que les coses des de... O sigui, que hi ha un abans i un després del coronavirus, que ens comportarem diferent, que ens relacionarem diferent i que, bueno, prendrem algunes precaucions més que segurament no preníem abans.
Per cert, ja acabarem, perquè fem una entrevista flash amb l'Anna per actualitzar la situació. Ahir la Conselleria de Salut va anunciar que el Ministeri de Sanitat havia acceptat, tot i que després es va desmentir, fer el desconfinament per regions sanitàries. Això s'ha de veure si finalment s'accepta o no. Nosaltres, o sigui, tota la demarcació de Girona forma una sola regió sanitària?
Sí. Nosaltres tenim muntat així, clar, per nosaltres afecta poc, perquè tant la província com la regió van conjuntament.
Clar, llavors, no hi hauria diferència. Afecta més Barcelona, la ciutat, després l'àrea metropolitana, la zona més rural.
Exacte. Mm-hmm. Exactament. Per nosaltres no, però és veritat que a nivell català, pensar en províncies, és estrany quan tenim les regions sanitàries, que tot l'àmbit de salut s'organitza al voltant de les regions. Mm-hmm. Però ja et dic, Girona afecta poquet aquesta situació.
Doncs Anna Rivera, esperem que si tornem a parlar algun moment durant la setmana o si no la setmana que ve, doncs aquesta notícia que ahir va ser el primer dia que no hi havia, no es va confirmar cap cas en els centres de salut del Baix Empordà, aviam si és una cosa més sostinguda. Resem perquè sigui així. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Continuem el repàs de les informacions del dia al Baix Empordà. Comencem amb l'Agnès Santos, perquè municipis del Baix Empordà estudien ampliar les terrasses pel desconfinament pel coronavirus.
Les fases de desescalada establertes pel govern de Pedro Sánchez tindran una durada estimada de 8 setmanes, tot i que no s'han fixat dates concretes per cada fase, sí que s'ha dictat que la intenció és que s'estengui com a màxim fins a final de juny. El procés de desconfinament anirà evolucionant en funció de com avanci la situació sanitària i epidemiològica a cada zona territorial. Cadascuna de les fases aplica un seguit de mesures segons el sector. Tot i que aquesta reobertura està regida per les mesures decretades per les administracions superiors, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha decidit donar les màximes facilitats perquè els establiments puguin fer les adaptacions de seguretat i d'aforament necessàries. En un comunicat, l'ens municipal indicava que no es cobrarà cap taxa i la tramitació es podrà fer per la via de comunicació prèvia, molt més àgil i ràpida. El consistori també facilitarà, sempre que sigui possible, l'ampliació sense cost de les terrasses per tal d'atenuar la limitació d'aforament que establirà l'Estat.
A banda d'aquesta de Torroella de Montgrí, quins altres municipis s'han unit a la proposta?
Doncs de la mateixa manera que ha fet l'Ajuntament de Torroella, sembla que a Palamós el consistori també s'acollirà a aquesta mesura i han confirmat que s'està treballant conjuntament amb el sector afectat per establir les mesures que aplicaran, tot i que encara no s'han definit. A Palafrugell, l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, apuntava que el consistori està estudiant l'ocupació de la via pública per la temporada d'estiu d'enguany. Encara no s'ha pres cap decisió definitiva fins que no tinguin la reunió convinguda amb el sector, tot i que probablement no s'ampliarà l'ocupació de via pública, però sí que en reduiran la taxa.
D'entrada, la idea no és ampliar l'ocupació de via pública, però encara hem de parlar amb ells i a veure quines propostes fan. La idea que sí que tenim nosaltres és disminuir la taxa que cobrem d'ocupació de via pública. Això sí, que és una decisió que tenim a sobre la taula i que segur que prendrem, és reduir el preu, però no augmentar l'ocupació de via pública, més perquè no hi ha, a la majoria dels llocs no hi ha suficient espai per poder-lo augmentar.
També a la Bisbal d'Empordà, l'alcalde del municipi, Enric Marquès, afirma que tenen diverses propostes sobre la taula, però estan a l'espera d'una norma definitiva que encara estan treballant i que s'estructurarà en funció de les condicions amb les quals s'hagin d'obrir els locals.
Tracta de facilitar al màxim la feina als restauradors de la Bisbal. Per tant, s'actuarà de la manera que vagi més bé per poder sortir tots plegats d'aquests mesos i dels propers, dels que ens esperen a partir de que s'obri. Parlarem amb els restauradors, tenim contacte directe amb els restauradors de la Bisbal i amb els propietaris o llogaters de negocis que tenen ocupació de la via pública.
L'altre cas és el de Begur, que de la mateixa manera que els anteriors estan treballant per establir aquestes mesures que al llarg d'aquesta setmana decidiran.
Clar, és que en el cas del bar que, per exemple, tinc al costat de casa, tenen tres taules fora. Si se'ls permet un 50% de l'espai, només poden tenir una taula i després una segona amb dues persones. Jo trobo del tot lògic que se'ls deixi ampliar l'espai de les terrasses per almenys tenir dues taules. És menys de les que tenen habitualment, però és un pas per poder servir coses. Clar, tenir obert tot un bar on habitualment tenies la gent de dintre, la barra i les taules de fora, ara només per dues taules a la terrassa, no sé si val gaire la pena. En tot cas, ja ho anirem explicant. I com fèiem a la portada, farem un repàs ràpid de les normes que s'han de seguir ara si esteu fent esport, si ens esteu escoltant perquè esteu anant amb cotxe a treballar perquè avui ja obriu la botiga, el restaurant, doncs fem un repàs. Què es pot fer avui i com? Doncs des d'ara, des de les 6 del matí fins les 10, podeu sortir a passejar i a córrer. Si viviu en municipis de més de 5.000 habitants, podeu consultar la llista de municipis de més de 5.000 habitants a la nostra pàgina web. En tot cas, és fàcil de consultar això. Si esteu en aquest tipus de municipis, de 6 a 10 del matí i de 8 del vespre a 8 a 11 de la nit, podeu sortir a córrer i a passejar. Si sortiu a córrer, ho heu de fer sols, a córrer, a fer exercici, a caminar ràpid, en bicicleta. Ho heu de fer sols i podeu estar dins del vostre àmbit municipal. No hi ha límit de temps dins d'aquestes franges. Si sortiu a passejar, podeu anar acompanyats d'una persona, només una persona amb qui conviviu, i heu d'anar com a molt lluny, a un quilòmetre a la rodona de casa vostra. Si viviu en municipis més petits de 5.000 habitants, heu de seguir aquestes mateixes normes, però no hi ha horaris. Pel que fa a botigues, comerços, poden obrir els comerços de menys de 300 metres de superfície, ja siguin botigues o serveis, com per exemple perruqueries, però cal donar cita prèvia. Es pot anar a recollir els productes comprats per telèfon o per internet, però també es pot anar a comprar al mateix lloc. Hi ha d'haver gel hidroalcohòlic a l'entrada. Només hi pot haver un client per cada treballador a la botiga. Si són botigues autoservei, el client no pot anar a buscar els productes, sinó que els hi han de portar. Si es fan servir en provadors, cal desinfectar-los després de cada ús. Hi ha d'haver un horari preferent per la gent gran, s'ha de netejar i desinfectar tot dos cops al dia, i la roba dels treballadors cal rentar-la entre 60 i 90 graus de temperatura. Això sí, si és un comerç d'alimentació o comerços que ja estaven oberts durant l'estat d'alarma, doncs no cal complir aquestes normes, perquè en un comerç d'alimentació té poc sentit que t'obliguin a esperar fins que el client o fins que el treballador et doni el menjar. L'has de poder anar a buscar tu. Veurem si aquestes condicions són suficients i per prevenir l'expansió del coronavirus, que en principi, vaja, són molt restrictives, i també si permeten que els treballadors i els autònoms, els botiguers, els restauradors, vagin obrint a poc a poc. La CUP de Calonge i Sant Antoni descarta votar favorablement a una hipotètica moció de censura contra Miquel Batlloc. Els cupaires van sortir al pas després que el Punt Avui i el Diari de Girona expliquessin el dijous que l'oposició està negociant una moció de censura i que Jordi Soler estaria molt a prop de tornar a l'alcaldia calongina.
Els copaires van reunir-se en assemblea i van fer un comunicat desmentint que estiguessin negociant o participant en la conformació d'un hipotètic govern alternatiu. Precisament, com dèiem, el Diari de Girona i el Punt Avui avançaven que Jordi Soler, candidat de Junts per Calonge i Sant Antoni, estaria molt a prop de tornar a ser alcalde del municipi. Aquestes informacions apuntaven a una moció de censura contra el govern d'Esquerra i Avancem, que comptaria amb el suport de Junts, el PSC, Republicans, el PP i també el vot favorable o la possibilitat d'una abstenció, segons el Punt Avui, de la CUP. Els copaires traslladen, doncs, que rebutgen votar a favor d'una moció de censura contra Miquel Bell-lloc. Mantenen la seva proposta d'estudiar la conformació d'un govern de col·laboració temporal i expliquen que hi ha dos grups que ja els han comunicat que la rebutgen, mentre que un d'ells ja està a favor i els tres restants no han contestat el seu parer. Si es formulés una moció de censura, la CUP assegura que decidiria en assemblea el seu posicionament, però que en tot cas aquest estaria entre el no i l'abstenció.
I d'aquesta hipotètica moció de censura, Pedro, què en sabem?
Doncs ho venim dient aquests dies, després de la marxa de Norbert Botella del govern municipal, l'estabilitat política al municipi trontolla. Des d'aleshores s'han desencadenat forces rumors sobre un canvi de govern, donat que actualment Esquerra i Avancem, els partits que governen, s'han quedat en minoria. Tenen el suport de 7 regidors dels 17 totals del ple. En tot cas, les formacions admeten la complexa aritmètica per formar pactes fruit de resultats de les darreres eleccions. És per això que la hipòtesi de la moció de censura és molt complicada, segons ha pogut conèixer aquesta redacció. Per part de Junts per Calonge i Sant Antoni afirmen que no tenen res a dir en relació a aquesta qüestió. En el cas del PSC han reconegut que hi ha converses, però també matisen que ara per ara no hi ha gaires opcions d'arribar a un acord. Pel que fa a Norbert Botella, el regidor per Republicans també diu que de moment no hi ha res de res en relació a un pacte que, segons els mitjans, apunta un govern de Junts, el PSC i ell. De fet, el Punt Avui explicava que l'acord podria incloure que Botella ocupés l'alcaldia l'últim any de mandat. I finalment, el Partit Popular veu difícil votar favorablement en una moció de censura que estaria liderada, segons diuen, per un partit independentista.
Mentrestant, el govern de Calonge i Sant Antoni vol portar el proper ple, que es faria a mitjans de maig, un pla de xoc que està dissenyant i que han anunciat en un comunicat que tindrà 900.000 euros.
És un conjunt de mesures que contemplen actuacions socials i econòmiques. Per finançar-lo, aquests diners sortiran del superàvit municipal obtingut l'exercici 2019 i també de les partides que anteriorment anaven destinades a actes i activitats que s'han vist obligats a suspendre com a conseqüència del coronavirus. En matèria social, el consistori preveu firmar ben aviat un increment dels diners invertits en el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, un augment de més de 200.000 euros. Es destinarien a prestacions per famílies en situació de vulnerabilitat. El document també preveu intensificar i potenciar els centres de distribució d'aliments del municipi per donar aliments bàsics a aquelles famílies que més ho necessiten. En l'àmbit econòmic també hi haurà accions de suport a empresaris, comerciants i autònoms del municipi. Una altra de les línies previstes és l'atorgament d'ajuts directes, que podrien ser de fins a 500 euros per autònom, o també la contractació d'un dinamitzador comercial per potenciar i impulsar el comerç local i una campanya promocional dels establiments gastronòmics locals. S'estudia també allargar la temporada fins a la tardor. I es preveu eximir de les taxes a aquelles activitats tancades durant l'estat d'alarma o establir bonificacions de taxes per restauració, així com la possibilitat d'ampliar la zona d'ocupació de les terrasses sempre que aquestes es puguin garantir les mesures de seguretat oportunes.
Famílies de Santa Cristina d'Aro participen en un estudi del Ministeri de Sanitat.
Diverses famílies de Santa Cristina d'Aro han estat seleccionades pel Ministeri de Sanitat per participar en l'estudi de zero prevalences, que té per finalitat avaluar el nivell d'exposició i protecció de la població de l'estat espanyol enfront del coronavirus. És a dir, saber quin percentatge poblacional ha desenvolupat anticossos de la gent causant de la pandèmia. La selecció per a l'estudi, que compta amb l'Institut de Salut Carlos III, s'ha fet via telefònica i les famílies triades no han de donar en cap cas cap dada, segons informa la directora del consultori mèdic de Santa Cristina. La trucada, que s'ha iniciat aquesta setmana i continuarà fins a mitjans de juny, ho fan portaveus del sistema de salut pública. Les famílies seleccionades hauran d'anar fins al centre sanitari cristinenc. Els que no es puguin desplaçar, el professional de referència de la família trucarà per concertar una visita al domicili i en cap cas faran cap visita sense previ avís. L'estudi inclou a 3.409 famílies catalanes sobre un total a l'estat de 36.000.
Gràcies, Agnès Santos. I també gràcies, moltes gràcies a l'ordinador que cada dia, tot i l'estat d'alarma, ens segueix ajudant a que aquest programa vagi rodadíssim. Enguany s'havia de celebrar la 30a edició de la Fira del Mercat al carrer de la Bisbal d'Empordà. Com tants altres esdeveniments, van haver de suspendre-la per la situació actual d'alarma pel risc de propagació del Covid-19. Per tal de recordar les edicions passades, Xavi Codolà ha cedit un vídeo resum dels 20 primers anys que es van celebrar, del 1991 fins al 2009.
Per acabar de rememorar la jornada, enguany en confinament es pot visualitzar un article que ha publicat l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà sobre aquesta fira, també la fira de mercat al carrer de l'1 de maig a la Bisbal d'Empordà, en el marc del projecte Catalunya des dels arxius, esdeveniments i festes populars digitals. La fira de la 50a, dilluns de Pentecosta, se celebra a la Bisbal des del segle XV i fins la dècada de 1950. L'any 91 es va reinventar aquesta fira amb el nom de Fira de Mercat i es va passar a celebrar el dia 1 de maig. La publicació presenta, doncs, una tria de diversos documents.
I encara no marxem de la Bisbal perquè l'actuació de l'estat d'alarma pel risc de propagació del Covid-19 també ha comportat la suspensió que aquest any s'havia de fer la tercera mostra de films de dones que se celebra bienalment des del 2016 pel grup de dones de la Bisbal. Vistes les circumstàncies, aquest any l'Associació Feminista ha decidit reinventar la proposta i faran el cicle de documentals gratuït i en línia, un cicle que s'anomena Bisbalenques en pantalla.
Doncs mira, Dani, per exemple, podrem veure el film Grans Dones Grans, que va ser realitzat l'any 2010 a càrrec d'Iris Olivet i Ona Olivet amb una 50a de minuts de durada. El documental va ser editat pel grup de dones el 8 de març del 2010 i el que fa és testimoniar una època i dona una visió col·lectiva i plural de totes les dones que van néixer entre el 1915 i el 1930. D'aquesta manera van entrevistar 15 dones que van explicar com van viure com a dones la Guerra Civil, com van enfrontar totes les penúries de la postguerra i quin va ser el seu paper a la família i també a la societat del segle XX. També podreu veure Connectades, que és un documental que vol reflectir què fan en el seu temps lliure les noies joves a la Bisbal d'Empordà. Per tant, hi participen noies de diferents orígens, procedències, entre 17 i 20 anys, que viuen al municipi. Elles i les seves connexions són les protagonistes de Connectades, que és aquest documental que, com dèiem, es desenvolupa en diferents espais on elles són, interactuen i expressen.
Ara de seguida repassem la resta de documentals que podem veure. Això es pot seguir en línia, com dèiem, durant els propers 4 dijous. Per tant, ja el dijous passat, el 30 d'abril, el 7, el 14 i el 21 de maig. Cada setmana, a través d'un apartat creat a la web del Consistori, a YouTube, es penjaran un dels documentals per visualitzar, bueno, aquest documental de caràcter feminista i vinculat al municipi. També es retransmetran a les pantalles de la residència geriàtrica municipal Soy lo Fallo de la Bisbal d'Empordà, però això no serveix de res perquè no serveix de res per la població en general, eh? Segur que als residents els encanta, però la població en general no la pot anar a veure allà perquè no s'hi pot accedir. Què més podrem veure? També hi ha un documental sobre dones que van treballar a les indústries bisbalenques, oi?
Exacte, és un homenatge a elles que van fer compatible amb molt gran esforç l'activitat laboral i les feines de casa que havien d'assumir. Les dones a les fàbriques bisbalenques és el testimoni de dones que expliquen el record del seu pas per les fàbriques del sector tèxtil, de la indústria ceràmica o també de l'elaboració de galetes.
Que interessant, eh? Que interessant aquests documentals històrics de la Bisbal d'Empordà. I, parlant d'història, Santa Cristina d'Aro ha declarat 14 jaciments com a bé cultural d'interès local. Es va aprovar al darrer ple.
L'església paleocristiana o església vella de Santa Cristina d'Aro, el poblat Iber, Plana, Basarda i 12 jaciments megalítics han estat declarats com a béns culturals d'interès local del municipi. Així ho va acordar el ple de l'Ajuntament cristinenc amb l'objectiu, diuen, de garantir-ne la seva protecció i preservació en el futur. Però al mateix temps volen que el patrimoni arqueològic i arquitectònic serveixi per al desenvolupament turístic i econòmic i de dinamització del municipi. Amb aquest grau de protecció, diuen, tindran un més fàcil accés a finançament pel que fa a les intervencions i adequacions dels regiments, és el que va recordar en la seva intervenció la regidora de Cultura, Tina Gorina. Fins ara, Santa Cristina només comptava amb dos elements protegits a nivell català i amb la classificació màxima de béns culturals d'interès nacional. Són la cova d'Andaina i el castell de Solius. L'acord municipal serà comunicat al Departament de Cultura de la Generalitat perquè faci la inscripció dels 14 elements del patrimoni cristinenc al catàleg del patrimoni cultural català. Com també els propietaris dels terrenys, ja que, a excepció de l'Església Vella, la resta d'elements es troben en finques privades. I al mateix temps, a l'equip redactor del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal perquè els inscrigui en el catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic. L'actual catàleg, que forma part del BOUM aprovat el 2007, recull i protegeix 48 espais d'expectatives arqueològiques i 64 edificis o conjunts arquitectònics singulars.
Gràcies, Pedro Ruiz. I avui el Supermatiu n'estrena. Avui s'estrena com a comentari la cantant que tots coneixeu, que és la Neus Mar.
La música ha estat durant el confinament una de les grans medicines per a la nostra ànima. L'hem trobat als balcons, trencant el silenci dels nostres carrers buits, i ens ha omplert d'esperança. Músics grans i petits, petits i grans músics, ens han regalat les seves melodies per fer-nos sentir altres emocions que no siguin la por, l'angoixa o la incertesa. L'hem trobat a les xarxes socials, on artistes i oients ens hem oblidat per una estona que a partir d'ara tot és possible. O potser res és impossible. Música amb pocs recursos, tal com Raja. Música d'estar per casa, però així de real i autèntica, sense lluïments, però lluint tant que ha estat capaç de treure'ns sempre un somriure, o a vegades també alguna llàgrima. I hem trobat les nostres històries a les seves lletres, lletres que sembla que hagin estat escrites per nosaltres, lletres que ens donen coratge i força. I quan passin els anys i escoltem aquestes melodies, la música tornarà a fer de les seves, ens farà reviure aquests moments i no podrem evitar dir: no tot va anar bé, però molts ens en vam sortir.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'evolució de l'epidèmia del coronavirus a Catalunya continua mostrant una tendència a la baixa. Aquest diumenge, ahir diumenge, es van registrar un augment de contagis. És a dir, aviam, això s'ha d'entendre bé, s'ha d'explicar bé. Diumenge es va registrar l'augment de contagis més baix des del 12 de maig. O sigui, des del 12 de maig havíem tingut un creixement de contagis elevat, sostingut. Ahir aquest augment de contagis va ser baix, el més baix des de l'inici de l'estat d'alarma. Hi ha hagut 143 persones confirmades amb un test ràpid o una prova PCR. La xifra de pacients ingressats a l'UCI també dona bones notícies. Tenim 589 persones ingressades en cures intensives a Catalunya, per primer cop baixa de 600 persones des del 22 de maig. Pel que fa a les defuncions, les morts en hospitals de casos positius de la Covid-19 o bé de sospitosos sumen ja 6.094 persones, són 60 més que ahir. Ahir es van registrar 47 defuncions. De fet, portem 3 dies pujant, ja que divendres es va registrar la xifra més baixa amb 35 defuncions, però vaja, sempre amb un mínim, una xifra mínima respecte a les dades altíssimes que havíem arribat a tenir. Mentrestant, a l'estat espanyol, la xifra de morts per coronavirus baixa a 164 en 24 hores, un centenar menys que el dia anterior.
En paral·lel, el nombre de nous contagis per la Covid-19 també cauen per sota del miler, mentre que el nombre de curats en un dia és de 1.654. En xifres totals, ja hi ha més de 118.000 persones que han superat la malaltia i més de 200.000 positives confirmades per PCR. El total de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya ha arribat als 10.508, després de sumar 56 noves defuncions en les darreres hores, segons el Departament de Salut. A més, el nombre de positius s'ha incrementat en 143, fins als 57.506, i els sospitosos s'han incrementat en més de 2.000.
El govern de la Generalitat assegura que, o dona per fet, que Catalunya podrà fer el procés de desescalada de les mesures extraordinàries del coronavirus per regions sanitàries. Segons el Departament de Salut, el govern espanyol finalment ha acceptat modificar el marc de referència del desconfinament, que fins ara eren les províncies, en parlàvem ara fa una estona amb l'Anna Rivera. Fons del Ministeri de Sanitat diuen que això encara s'ha d'estudiar. Aquestes són les notícies més destacades del que està passant arreu del món. I de seguida tornem amb una altra entrevista, en aquest cas a la Roser Huete, que és treballadora de Palafrugell Gent Gran, un dels punts que han patit una situació més dura en aquesta crisi del coronavirus. Parlarem amb ells perquè un cop sembla que la situació s'estabilitza a poc, ara volen que tots els aplaudiments que se'ls han fet aquests dies doncs es tradueixin en recuperar les millores laborals que tenien abans de les retallades.
En temps de confinament, el petit comerç obre perquè tu puguis accedir als béns de primera necessitat. Però quan tot això acabi, el petit comerç et necessitarà a tu. Avui, ells obren perquè tu et puguis tancar. Demà, et necessitaran per poder seguir obrint. Recorda-ho. Ràdio Capital, amb el comerç de proximitat de l'Empordà. Consulta els comerços que són oberts en temps de confinament a radiocapital.cat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Estem parlant molt aquests dies de la situació al geriàtric de Palafrugell Gent Gran, perquè segons l'últim recompte de dades que va donar ahir el Sistema de Salut Integrat del Baix Empordà, hi han mort 29 pacients, 29 residents des que va començar aquesta crisi sanitària. I a més, aquest cap de setmana els treballadors d'aquest centre s'han concentrat per reclamar que se'ls retornin, després de tot aquest període tan greu que estan vivint, que poder recuperar les condicions laborals que tenien prèvia a la crisi del 2010. Una qüestió que nosaltres considerem molt important i que avui en parlem amb una de les treballadores de Palafrugell Gent Gran, la Roser Huete. Senyora Huete, bon dia.
Hola, bon dia.
Reclameu que se'ls retorni un 5% del sou que se'ls va retallar el 2010, és així?
Sí, nosaltres el 2010 va fer un real decret a Espanya per retallar, bueno, per disminuir la despesa pública, es deia de racionalització del gasto públic, i aquí doncs una de les mesures era de treure un 5% en els treballadors públics. I va passar que aquí a Catalunya, doncs, com que la majoria dels treballadors de la sanitat i d'altres serveis públics estem concertats, doncs es va fer un decret llei que també permetia que els treballadors dels centres concertats poguessin, també se'ls pogués treure el 5% del sou per tal de compensar el que l'empresa li treia al concert de la Generalitat. Que la Generalitat li treia a l'empresa un 3,8, crec, i això li va dir en Castells, li va dir a les empreses, doncs no patiu, traieu un 5% als treballadors, com diu el Real Decret, i ja està. I això va, aquest decret llei va estar vigent fins al 2017. El 2017 va quedar quasi tot derogat, perquè crec que només té un punt en vigor.
Amb el canvi de govern espanyol.
Que parlo de la Generalitat, eh?
La Generalitat
va anar derogant articles d'aquest decret llei, va anar derogant articles i, bueno, i va anar quedant que queda un allà que no té res a veure, que és d'algú de farmàcia o no sé. I llavors el 2017 pràcticament no existia aquest decret. Veient això, ens vam començar a mobilitzar des de les plataformes de la sanitat pública i d'altres sectors de la sanitat, doncs es van començar a moure per tal de veure si ens deixaven de treure el 5%, perquè ja no teníem per què treure'ns-ho, perquè ja no figurava enlloc. I res, no ens vam sortir. El 2019 la CUP va presentar una proposta de resolució al Parlament que es va aprovar, per demanar que a partir de gener del 2020, ja que aquest real decret, aquest decret llei ja no era vigent, doncs que ens es deixessin de descomptar el 5% i ens tornessin més coses que ens deuen, no? Va quedar penjat, no es va tornar a parlar. Nosaltres sí que des de la plataforma sí que hem estat mobilitzant, hem fet recollida de signatures, hem fet tancades a centres i hem fet manifestacions, el que passa que bueno, no s'ha sabut, no s'ha conegut gaire, però sí que hem fet i hem fet moltes accions. Que al febrer vam fer l'última assemblea i després va venir la crisi aquesta. Clar, què ha passat? Com la crisi, amb això, doncs nosaltres, com que som uns professionals molt bona gent, vam decidir que, bueno, que era un moment de manifestar-nos, no? Que primer era la feina, primer era la gent a la que havíem d'assistir i ja crític, ja parlaríem després, no? Però clar, ens hem trobat que ens aplaudeixen com monos tots, tots els polítics, ens piquen a l'esquena, que som uns herois, que som no sé què, i el dia 26 d'abril la CUP presenta una esmena als pressupostos per tal de recuperar aquella resolució i que en els pressupostos consti que se'ns deixarà de treure el 5% i se'ns pagarà el que se'ns deu des del 2013, i a les 8 s'aixequen tots a aplaudir i a les 10 tomben l'esmena. Clar, ens vam enfadar una miqueta. I a partir d'aquí, que ens vam enfadar una mica, vam dir, bueno, començarem mobilitzacions. I vam començar a fer-les en els centres, a les portes dels centres, quan ens venien a aplaudir, doncs nosaltres a les 8 portàvem cartells, i bueno, encara s'està fent, no? A les 8 del vespre, a tots els centres que volen fer-ho, doncs la gent es manifesta. I nosaltres vam considerar que era bo fer-ho aquest dia, perquè era l'últim dia que es feia aquest circuit que es feia als centres de Palafrugell, que venien els bombers, les emergències, i vam pensar que era bo d'aprofitar i de fer-nos notar, no?, de que existíem i de que aquests polítics tan hipòcrites que venen i ens aplaudeixen a davant del centre, fa un any que els hi reclamem això, que no és que ens tornin cap diner, sinó que deixin de treure'ns el 5% del nostre sou.
Ah, clar, no demaneu que, per exemple, en el cas dels funcionaris i les pagues extres, se'ls està retornant el que s'havia retallat. En aquest cas no demaneu que se us retorni el que s'ha retallat, sinó que us augmentin el sou el 5%, el que ja us havien eliminat.
Clar, els 16.000 euros, 10.000, 20.000, 25.000 que hem perdut cadascú el seu, no els demanem, evidentment, no és això. L'únic que demanem és que ens deixin de treure el 5% i ens deixin tornar a recuperar les condicions laborals dels nostres convenis, perquè nosaltres no som treballadors públics. Tenim un conveni de sanitat privada que en aquests moments té un sou que és 200 euros més que el sou que tenim nosaltres. Perquè, esclar, tenim tret el 5% del 2010 congelat fins al 2016 i ens ha anat pujant molt a poquet quan el conveni s'ha anat actualitzant. O sigui, només volem això, que se'ns deixi de treure el 5%, que recuperem el nostre salari, el nostre conveni, i ja està, no demanem res més. I després, doncs, clar, com que som de la plataforma de la sanitat pública, doncs sí que demanem una única sanitat, 100% gestionada per l'administració, i una sola sanitat, un sol conveni. Clar, ara hi ha sanitat privada, Siscat, concertada, n'hi ha que tenen residències que tenen el de geriatria estatal que no guanyen ni 900 euros.
Això li volia preguntar. Quines són les condicions laborals? Posant l'exemple, per exemple, de les treballadores de Palafrugell, gent gran. Com són les condicions laborals? Per fer-nos una idea del que s'ha hagut de viure aquests dies, quin és el retorn?
Bé, nosaltres, quan la residència era municipal, érem treballadores laborals de l'Ajuntament. Érem com els altres treballadors de l'Ajuntament. Quan es va crear la Fundació per la Gent Gran, que era per fer el geriàtric i nou, i es va crear la Fundació, es va fer una subrogació dels treballadors que en aquell moment estàvem treballant a l'Ajuntament, ens van passar a la Fundació, i la Fundació s'acull a un conveni de sanitat privada. I aquest conveni de sanitat privada és el que se'ns aplica a l'empresa.
Per tant, amb el canvi vau perdre condicions laborals.
Evidentment, vam intentar que no, perquè en aquell moment el comitè que ho va gestionar la subrogació hi va deixar la pell, però no vam poder aconseguir res, perquè aquell ajuntament, molt d'esquerres, que eren els socialistes i els valentesa, no ens van voler escoltar i ens van fer fora. Llavors, vam aconseguir que les que ja estaven treballant a l'Ajuntament ens van portar les nostres condicions, però és que no hi havia més remei, no ens les podíem negar. Tot i així, amb ungles i dents vam haver de lluitar. Però tota la persona que vam contractar nova a partir de la creació de la Fundació, doncs té unes condicions molt pitjors, té unes condicions molt pitjors que si fóssim treballadores de l'Ajuntament. Molt.
Com...
Com en jornada, tenen més jornada, tenen menys sou, tenen menys permisos, moltíssimes coses, és que no té res a veure. La manera de dignificar un treballador d'un servei públic és que estigui gestionat per l'administració. En el moment que ho mercantilitzes i el fas de... doncs ja el treballador perd dret, absolutament, i bueno, va ser un dels motius per crear la Fundació. Carregar-se una mica els drets dels treballadors, perquè deien en aquell moment, algun regidor deia que a veure si tenien aquelles condicions no podrien fer el geriàtric. Mm. Era culpa nostra, no?
Com heu viscut aquests dos mesos de crisi sanitària a Palafrugell Gent Gran?
Bé, nosaltres l'hem viscut doncs, com tots els sanitaris que s'han hagut d'enfrontar amb aquesta pandèmia, no? Amb la gravanda que, bueno, en el nostre centre doncs, ha actuat aquest virus amb molta violència, valga la redundància. Hem tingut molts casos i bueno, doncs, hem treballat doncs, amb angoixa, amb estrès i al final doncs, t'adaptes i treballes i dones de tu tot el que pots. Hem treballat com sempre, sense pensar en cap moment pel que cobràvem o el que deixàvem de cobrar. Hem fet la nostra feina i hem intentat atendre els avis com ho fem sempre de la millor manera possible.
Clara, es comença ja en aquest centre a veure la llum al final del túnel o encara la situació és dura?
Bueno, sembla que millora una mica la cosa, es va donant altes i bueno, però molt i molt a poc a poc. Anem molt a poc a poc. Ara, sembla que sí. De moment encara hi ha... La unitat que es va fer d'hospital encara hi és, o sigui, encara tenim hospitalització, que està portada per treballadors del CIBE, i la residència, doncs, bueno, anem fent, ens anem adaptant. Quan hi ha un aïllament, doncs, es fa, i quan la persona es cura i va a la seva habitació normal, doncs, però fem la nostra feina com l'hem feta sempre, més vestits, més disfressats, però...
Clar, però bé, des de la direcció del Servei de Salut del Baix Empordà diuen que les condicions per aïllar les persones malaltes han estat òptimes, vull dir que els mitjans hi eren. Realment hi havia la visió dels treballadors és que hi havia prous mitjans?
Jo diria que sí, que hi havia. El que passa que els primers protocols eren el fallo. El fallo, ara et parlo molt personalment, uh-huh. Parlo per mi i ho he manifestat sempre. Jo crec que els primers protocols que es van fer des de la gener i que des de la Generalitat i que tots els centres van complir fil per randa, vull dir que no és que cap centre se saltés els protocols ni res, sinó que, bueno, per mi eren molt, molt, molt laxes, no?, es considerava que tots els treballadors estaven sants i que tots els avis estaven sants perquè no teníem símptomes. Jo crec que aquí es va equivocar el protocol i potser en aquell moment haurien d'haver anat més preparats i allà més aviat. Bueno, a toro pasado tot és molt fàcil, no? Però crec que el fallo va estar en no ser conscients de veritat del que podia passar.
Clar.
I vam trigar també molt a tenir material de protecció, perquè al principi doncs, no teníem gaire material, sort de les mascaretes de roba, però bueno, de seguida sí que em va arribar i n'hi ha de material. Clar que és com a tot arreu, material que s'hauria de llençar i que es reutilitza, però s'està fent a tot arreu. Mm.
Clar, una de les altres de les preocupacions és també la situació dels professionals sanitaris, i en aquest cas les treballadores de la residència. Quantes treballadores han patit la malaltia i d'un total de quants treballadors de la residència?
Pues no tinc ni idea, Les xifres que ens donen en l'empresa.
Ah, no, disculpi, pensava que tenia, que tenia la xifra. Però vaja, no. És una quantitat important, perquè em deia que no apareixen en les vull dir, no es diferencia del número de sanitaris infectats, que sí que podem veure les xifres que dona cada dia el Sistema de Salut Integrat del Baix Empordà.
Les dades que dona el CIBE són tots treballadors gestionats per CIBE. Per tant, allà dintre hi estem nosaltres també. Mm-hmm. Ara, jo les dades nostres no les tinc. No sé quantes persones l'han patit des del principi de la pandèmia fins ara. Mm-hmm. Però crec que per la gent que som de plantilla, doncs hi ha hagut forces professionals que han hagut d'estar aïllats, que han estat de baixa. I bueno, potser que estem parlant, ja hem parlat de més d'un 15%, segurament.
Mm-hmm. Una xifra important. També és important...
Jo t'ho puc dir, bueno, de les persones que més o menys han pogut estar de baixa, però no, jo no sé, no puc dir exactament quants s'han infectat i quants no.
Ja.
Però que hi ha hagut un moment que hi havia forces baixes, sí, entre la gent que esperava que li fessin la prova i la gent que ja estava malalta, doncs hi han hagut algunes baixes, sí. Però, bueno, la feina s'ha fet, eh? Vull dir que no... En cap moment és a dir que ens ha faltat personal, eh?
Doncs en seguirem parlant i estarem molt pendents. Hem parlat avui amb Roser Huete, que és treballadora de Palafrugell Gent Gran. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres. Gràcies. Bon dia.
Bon dia. Les 9 del matí tocades. Marxarem fent un últim repàs a què ens espera per les properes hores pel que fa al temps. Albert Aparicio.
Doncs temps dominat, domini del temps assolellat, amb alguns núvols prims decoratius i ambient càlid o fins i tot calorós. Es poden fregar els 29 graus en punts de l'interior de la comarca. També tindrem una mica de vent de garbí, entre feble i moderat, i pels propers dies seguim parlant de temps càlid, en general assolellat.
Perfecte, Albert, fins demà.
Adéu, fins demà.
I vosaltres també, fins demà, a veure com va el dia. Molta calma, molta precaució. El Supermatí tornarà demà a les 8 del matí, però mentrestant podeu trobar tota la informació actualitzada a la nostra pàgina web. Que vagi molt bé.